Sant Cugat a Fons, amb Carme Reverte.
Vuit minuts els que passen de les 12. Avui divendres, ja sabeu que obrim la tercera hora, sempre parlant de cinema, crítiques, les estrenes. Ho fem en companyia de l'Àngel Comas. Àngel, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Avui tenim molta teca o no?
És una llàstima, jo volia dir que com a inici, que és una llàstima que aquí a Sant Cugat, per exemple, aquesta setmana, només s'han estrenat dues pel·lícules, perquè a Barcelona n'hi ha 10 o 12, no sé quantes, i clar, jo no entenc aquesta política de distribució, tenint en compte que moltes pel·lícules que s'estrenen a Barcelona són les pel·lícules com, per exemple, L'Adopció, que és una pel·lícula catalana, que són pel·lícules excel·lents, a part d'altres pel·lícules. Jo no entenc que mantinguin pel·lícules i que no renovi la cartellera, de veritat. Ho sento.
Si no ho entens tu, jo tampoc no encara menys.
Jo les distribuïdes no. Exhibidors mai les he entès, vull dir que sempre... Per mi ha sigut una cosa kafkiana. Com actua una distribuïdora de cine? Com actua una exhibidora? Moltes reben ordres de les seves seus centrals, que són a Londres o a Los Angeles, i ells mateixos fan la programació. És a dir, diuen les pel·lícules que han d'estar, les que han de ser, si han de durar, a quina sala han d'anar. I és clar, això a mi, jo no estic gens d'acord. No tinc que res a dir amb les multinacionals, però penso que un toc local a vegades els hi va bé als negocis, oi? Perquè si no, doncs no sé què passarà.
És clar, no costava gens programar L'Adopció, ja que és una pel·lícula d'aquí a casa nostra.
L'Adopció és una pel·lícula excel·lent, a més.
No, sí, l'has vist, Àngel, l'has pogut veure.
Sí, L'Adopció és una pel·lícula... Jo la portaré al cinema d'autor, això està claríssim. És a dir, que al no passar-se aquí tindreu l'oportunitat de veure el trimestre que ve. Claríssim, però és una pel·lícula excel·lent.
De totes maneres, amb totes aquestes estrenes que diu l'Àngel que hi ha a Barcelona, evidentment parlarem del que es fa a Sant Cugat i del que la gent pot trobar sense sortir de la ciutat. Però escolta, que també podem parlar del que ens ofereixen a l'altra banda de Collserola. Mira, agafem el tren, ens n'anem a Barcelona i com a mínim donem la possibilitat i l'opció que la gent pugui triar.
I tant.
Molt bé, sembla bé.
Comencem, doncs, per les estrenes d'aquí de Sant Cugat. Comencem per Sicario, que la podrem veure a Cinesa en versió original subtitulada, i a Yelmo.
El Departamento de Estado traerá un agente especialista en combatir las actividades del cártel.
Esta no es mi especialidad.
¡FBI!
¿Quieres participar en esto?
Podremos cazar a los responsables de lo de hoy.
A los auténticos responsables de lo de hoy.
¿Has estado en Juárez?
Vamos el paso, ¿no? No eres estadounidense.
No.
¿Para quién trabajas ahora?
Voy a donde me mandan.
Cada día al otro lado de la frontera matan a gente con su bendición. Encontrarlo sería como descubrir una vacuna. Para tus oídos norteamericanos nada tendrá sentido, pero al final...
Sicario, dirigida pel canadenc Denis Villeneuve, no? Aquest cognom francès.
Que bé, que bé.
Ens porta aquesta història que se'ns porta fins una zona fronterera d'Estats Units i Mèxic, i una jove idealista agent de l'FBI i reclutada per la força d'elit del govern per lluitar contra el narcotràfic.
No l'he vist, ho sento, però tinc referències de que no està massa a l'alçada de l'obra del Denis Villeneuve, que és un home molt prometedor, que va fer, per exemple, tres pel·lícules, que estaven molt bé, era Prisioneros, després, que era sobre un segrest i d'unes nenes, la va fer fa poc per la tele un altre cop, després Enemy, i sobretot una pel·lícula que es deia Incendios, que era una pel·lícula genial, la vaig passar al cinema d'autor, per cert, una pel·lícula genial que demostrava que aquell home no era un home convencional. En aquesta pel·lícula, el Sicario, he llegit que no vol ajustar-se al tip, la típica història de drogues a les fronteres de Mèxic amb els Estats Units, sinó que vol anar més enllà i que ho aconsegueix estones. Jo penso que és una pel·lícula, en principi, força interessant per veure, per la personalitat del director i perquè el tema, que està tractat moltes vegades, doncs, sempre és interessant, no?
Com a protagonistes tenim l'Emily Blunt, tenim cara coneguda Benicio del Toro, també, en aquesta pel·lícula.
Un home sorprenent, el Benicio del Toro.
Sí?
Sí, perquè si s'hi fixeu la seva trajectòria, és capaç de fer Che, del Che, i fer pel·lícules com aquestes. És un home, en principi, bueno, personalment, és molt alt. És un home que no ho sembla a la pantalla, però jo crec que està al voltant dels 2 metres, i és un home molt interessant amb les seves idees polítiques, que no es conformen fer a vegades només papers de cinema comercial, sinó que, per exemple, a les pel·lícules del Che, que a mi no em van agradar, per cert, però és igual, ell va demostrar que tenia un compromís per fer aquelles pel·lícules. És un home que, quan entra en una pel·lícula, només que surti a la pantalla s'enamora d'ell, i perquè té una gran personalitat.
Sí,
i què direm de l'Emily Blunt, també? No, ja que també té molta personalitat, no?
Home, tanta... Bé, és igual. No, però Benicio del Toro és d'aquests actors amb personalitat que jo sempre poso el mateix sac, que són Benicio del Toro, Ricardo Darín, no sé què. És que estic obsessionada amb el Darín, el tinc creuat.
Què vol dir, que no t'agrada?
No.
Per què?
Mira, no
sé. El
veu
sempre igual.
És que els veig sempre igual i no sé, a vegades...
Però què vols? Oh. Que a mi la cara o què?
No.
Bé. És que això de veure un actor sempre igual... És una cosa que passa molt, i però això no és cap defecte.
No, no és sempre igual, és que a mi, clar, em dol molt quan els directors sempre confien en els mateixos actors. Jo ho entenc, és la teva pel·lícula, si tu et vols sentir còmode amb un actor, endavant el contractes, i si a més ets amic d'ell, perfecte, però havent tan talent i... A mi...
Però,
doncs mira, jo com, en aquesta línia, sempre... per mi, posaria el Nicolas Cage. Que és que no m'agrada.
Bueno, però el Nicolas Cage està diferent si la pel·lícula és d'acció que si no ho és, per exemple.
Però és que jo sempre...
Hechizo de Luna l'has vista?
Quina?
Hechizo de Luna, una mica antiga, però és fan. I tu has vist les d'acció. No, jo tornant al Darín, suposo que no has vist Truman, tu.
No, no l'he vist.
Doncs llavors veuries de quina manera es pot interpretar un personatge amb una... amb una economia de mitjans, que és el que caracteritza el director del cinema. El Darín, que en aquesta pel·lícula doncs, fa un dels dos principals personatges, l'altre és Javier Cámara, amb una economia de mitjans, és a dir, que expressa els seus sentiments a través dels ulls, a través de petits gestos, el Darín demostra que és un gran actor de cine. I estic parlant de cine en aquest moment, de teatre també ho és, perquè crec que Barcelona...
Va estar al teatre, sí.
Aleshores, jo penso que el Darín, jo crec que és injusta, de veritat. No és que jo sigui agafat del Darín, ni molt menys, però jo penso que els actors de cinema, i tant els clàssics... Jo vaig veure una pel·lícula del Gregory Peck, i l'home aquell, doncs, apenas canviava de cara, sinó feia la mateixa, però amb els ulls i amb la veu.
Inexpressiu.
Sí.
I, en canvi, a mi m'agradava, quan veia les
pel·lícules. A mi també.
No,
jo he anat revaloritzant el Gregory Peck, per exemple, perquè jo el veia doblat i no m'agradava, però quan el vaig sentir amb la seva veu original, vaig entendre perquè era una gran estrella. I en vaig veure una pel·lícula, genial, un western, vell, no sé de quina seria, i l'home, amb poc, també, amb poca economia de mitjans, doncs expressava les coses. Això ho feien els actors clàssics de Hollywood i els actuals bons, també. No cal gesticular.
Aquí està la clau per ser un bon o mal actor, que avui dia se'n diu d'actor a molts, vaja.
Però què dius? Ara hi ha excel·lents actors. És que està despotricant una seva mentida.
Te l'has de mirar amb altres ulls.
Al contrari, trobo que l'ofici d'actor és un ofici molt, molt difícil. No, ja no dic d'entrada, sinó ser actor de veritat, i que avui dia com que es menysprea i es menysté, i jo crec que sí.
Jo penso que els actors...
I trobo que és un ofici molt difícil.
Els de cinema, no? Estem parlant, perquè la televisió és una altra cosa i teatre és una altra. Els actors de cinema actual hi ha actors excel·lents, i jo penso que els actors actuals són molt millors que els actors clàssics. Per exemple, el Marlon Brando és un home que està obsolet.
I, de, per exemple, de la fornada així actual d'aquesta generació, quin destacaries?
Tots, quasi tots.
Tots? Home, Angelina Jolie, Brad Pitt, tots aquests també els destacaries? Jennifer Aniston?
El Brad Pitt, clar que sí. L'Angelina Jolie no, potser no, però la Brad Pitt és un home que sap transformar-se, i el Johnny Depp, que hi ha molts, el Jack Gill, com es diu?
Uf, sí, aquest nom impronunciable que surt a Enemy, a més.
El d'Enemy, això mateix. I hi ha la tira d'actors bons en aquest moment, però la tira, i actrius, actors i actrius. I són gent que saben perdre el seu glamour, saben tornar-se lletjos, i que fan els seus personatges. Com, per exemple, l'Anne Hathaway, si no m'equivoco,
sí,
que era en aquella opereta.
Aquesta que dèiem del Becario, aquesta, em dius?
No, sí, aquesta.
Ah, no, no. Els Miserables.
Els Miserables.
Oh, Els Miserables estava molt grandiosa,
Hathaway,
eh?
Surt tota rapada, lletja,
molt
i fa una gran creació.
I tant que sí. D'acord,
Eva, continua.
Vinga, fem una mica de repàs de les crítiques. Luis Martínez, del diari El Mundo, diu que és un thriller tan atmosférico, turbio y desconcertante como finalmente sí. Simple. No habría estado de más que la historia no fuera tan rematadamente estúpida.
Calificatius que no es comproven, perquè tu dius estúpida, però què vol dir aplicat a aquesta pel·lícula?
I diu que la història és simple, també.
No, no s'ho fixa, que a vegades definim les coses per calificatius, no? I aquests qualificatius que
són difícils relacionar-los.
Són difícils tant de relacionar com d'explicar. Dius, per què és estúpida?
Que malament que parlem, Que dic que malament que parlem, perquè
no,
diem,
no,
però
no, no,
dic
no, no, jo estava
no,
parlant
general,
d'un senyor que escriu, no, no estava parlant en
no,
general.
No, sí, sí,
no,
sí.
No, però és veritat, les paraules es desvirtuen, no?
Sí, exacte. Claríssim.
Però clar, a vegades condensar una crítica, dedica a la història, perquè segur que no dius res més de la història, és estúpida, doncs em sembla una mica reduccionista.
Simple i estúpida.
Va.
D'això han dit de la història. Què us sembla si anem a parlar de El Clan, que la podem veure a Yelmo?
Dos pies, Alex. Ayuda a tu madre, está muy cansada.
Ay, ¿cuándo comemos?
Está preparando, mamá. Vamos, Alex. Adriana.
¿Qué?
En un rato está la comida.
Bueno.
¿Cómo? Tranquilo, es la comida. Les reitero la suma a entregar. $1,000,000 en billetes de 100. Me da mucha seguridad tenerte cerca en estos momentos, hijo.
¿En qué te puedo ayudar? Me voy a casar, papá.
Vos perdiste la razón.
No voy a volver, Alex.
¿A dónde no vas a volver?
A casa.
¿Cuánto tiempo más pensás que va a pasar sin que los agarren?
Aquesta producció argentina dirigida per Pablo Trapero explica la història del cas policial dels clan Puccio, que va commocionar la societat argentina a principis dels anys 80, i és que aparentment era una família molt normal en el seu barri. El que no es pensaven els seus veïns i els seus coneguts és que aquesta família es dedicava a segrestar i a extorsionar empresaris.
És una pel·lícula molt pròpia del seu director, que és un home que a través del seu cinema doncs podem seguir com ha estat la història dels darrers 20 anys del seu país, de l'Argentina, o dels 30 anys, sobretot després de les dictadures i les seves conseqüències. És un home que el Trapero, a mi m'agrada molt, jo normalment és un habitual del cine d'autor també, perquè... i té una obra mestra que es diu El Bonaerense, que és del 2002, que va ser la seva segona pel·lícula, i en aquesta pel·lícula, a través de la figura d'un policia corrupte, els bonaerenses a Buenos Aires són els policies, es diuen els policies. Si tu dius un bonaerense, vols dir un policia. Aleshores, aquesta pel·lícula parlava d'un policia corrupte que rebussa del teniente corrupto de l'Abel Ferrara, que es va fer a Hollywood, que donava una visió de com era la policia i de les seves vinculacions amb els polítics de l'època. Per mi és la seva millor pel·lícula, el 2002. Després té una altra que es diu Leonera, del 2010, que parlava de la maternitat, dels problemes de la maternitat de les dones que estan a la presó. És bastant, un tema bastant punyent, dones que estan a la presó. És que s'atreveix a tot, això és... Després, Elefante Blanco, que és una pel·lícula que s'ha de fer el Darín.
Amb el Darín, amb el Darín.
Capellans que no... que volien... capellans obrers, que vivien en una situació precària, que es qüestionava la seva fe i la seva obediència a l'Església Catòlica, al Papa, sobretot. I després tenim aquí Carando, del 2010, que era una cosa que existeix a l'Argentina i aquí també, que són els negocis que es munten al voltant de les indemnitzacions per accidents. Tu tens un accident de trànsit i quedes malparat, doncs aleshores surt una sèrie d'advocats que et volen, que et defensen i deformant inclús la realitat perquè tu cobris la indemnització, que aleshores doncs, la indemnització, clar, tenen una comissió. Això a l'Argentina, no sé aquí com està, no? Bueno, és a dir, que és un home interessant, les coses com siguin. Normalment fa les pel·lícules amb la seva dona, que és una actriu que es diu Martina Guzmán, que en aquesta no surt. És una dona que surt a totes les seves pel·lícules. Aleshores, aquesta pel·lícula, El Clan, està nominada a l'Oscar com la millor pel·lícula argentina i igual se l'emporta. No és la primera vegada que el Trapero té una pel·lícula nominada a l'Oscar, la millor pel·lícula estrangera. Per mi ja sé que no vol dir res, però ja vol dir alguna cosa. Aquesta pel·lícula és la més taquillera de l'Argentina d'aquest darrer any. Quan va sortir, de seguida es va posar 500.000 espectadors de seguida. I ara no sé quan s'emporta ja.
En el Festival de Venècia es va endur el Lleó de Plata a millor director.
Sí, sí, sí. És un home molt brillant. I aleshores aquesta pel·lícula és interessant perquè descriu una part de la política argentina d'aquests anys. I, per exemple, he pres unes notes, l'Arquímedes Rafael Pucho, que va morir el 2014 després de... haver-se especialitzat en segrestes, primer per als polítics i després per ell mateix, és un home, és una figura d'aquells dolents fascinants, perquè tu com molt bé has dit, Eva, és un home que no semblava que es dediqués a aquestes coses, semblava un funcionari normal i corrent, i aleshores es va crear una trama en la que va implicar tota la família i la seva dona, que semblava que no hi fos, i el seu fill, que era un internacional de l'equip de rugby de l'Argentina. Aquest home pertanyia a l'Aliança Anticomunista, que es deia la Triple A, que era la responsable de la majoria de desapareguts de l'època del Videla i tots els dictadors des dels anys 70. Era també membre del Batalló de la Intel·ligència, 601, que era també un altre d'aquests grups, del Moviment Nacionalista Tacuata, que va estar durant 10 anys. I aquest procés, això aquí, després de l'any 76, això es coneix com el procés de reorganització nacional i és l'època més sagnant de tota la dictadura, i aquest home era un dels partícips. Només el van condemnar a cadena perpètua i va morir l'any 14, fa molt poc.
Quina trajectòria.
Eh que sí?
I tant-hi-do.
Tot això ho diu la pel·lícula. I tot això, si un llegeix coses a més de la pel·lícula, es pot documentar més, perquè doncs, sempre és interessant documentar-se més, no?
No, i a més que va involucrar el seu fill, que jugava a l'equip, a la selecció nacional del rugbi, i aprofitant que el fill era una gran figura mediàtica, i qui podria sospitar d'una figura mediàtica, d'un esportista d'elit, no?
Que defensa la samarreta del país...
Els esportistes sempre són com com bons referents, no?
Mm. Doncs, és una pel·lícula molt discursiva, més sí, si sí. Doncs, estigués implicat en una cosa d'aquestes.
Vaja, qui ho diria?
No.
Bueno, té altres implicacions que estan sí. Investigant ara.
Sí, altres coses. Doncs bé, aprofitant aquesta popularitat, pare i fill estaven conxorxats en aquests segrestos. Sí, sí.
I les crítiques, què tal?
Les crítiques no gaire bé, per exemple, diuen a Fotogramas, Trapero termina haciendo una película algo impersonal, un film que tiene buenas ideas y momentos, pero que carece de una perspectiva global sólida que cohesione todas las dimensiones del film.
Bé, la vida està plena d'opinions diferents.
Sí.
Oh, i tant.
Oi.
La veiéssim els tres, jo crec que...
Que no... Que potser tindríem visions diferents, sí, sí.
Segurament. Això és com anar a un partit de futbol o del que vulguis, que ja cadascú sortiria amb una crònica diferent.
I el pitjor, el veus per televisió i encara veient les repeticions, encara jo no sé si el Márquez va rebre una patada o no.
Ah, ara parla de motociclisme.
Va rebre una patada, el Márquez?
Pues depèn de com tu miris, depèn de les imatges que hagis vist i... Bueno,
I li van fer el llit amb el Márquez? Amb el Márquez, amb el Rossi? El Márquez...
El Márquez, el Rossi, vols
sí,
dir, el
llit. Sí, li va fer el llit. Tu que ets cronista esportiva?
Home, jo no t'ho sabria dir. Jo les imatges que he vist sí que sembla que li dona una patada. Ara, també hi ha la contracrònica que diu que això és la reacció o una provocació del Márquez que se li va tirar a sobre.
Per això que ja veus tu.
Veus?
Ni veient-ho repetir 25.000 vegades es pot veure. Ara, el gol del Neymar, sí, aquell és...
El miris com el miris és bo.
Sempre és genial aquell.
Molt bé, Àngel. Doncs el Clan i Sicario. Les dues opcions, les dues novetats que trobarem a la cartellera de Sant Cugat.
Recordem, el Clan només la podem anar a veure a Yelmo i Sicario la podem veure a Cinesa i a Yelmo.
Molt bé.
Àngel, fins la setmana que ve?
Sí, fins la setmana que ve.
Molt bé. Eva, fins aquí una estoneta.
Si Déu vol.
Sant Cugat